I ara, en el temps de l'entrevista, acabem setmana, avui divendres, amb la ronda de converses amb els portaveus dels grups municipals del consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes de maig. Avui és el torn d'en Comú Podem i del seu portaveu, Isaac Martínez, aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs comencem a parlar de dels temes més destacats del ple municipal del mes de maig i, com no, parlem de les pistes de tennis i pàdel de la zona esportiva municipal Riu-Sec, que han obert un nou capítol després de l'aprovació al ple de l'expedient de contractació de la gestió i explotació del conegut com a espai de la raqueta. Vostès, en Comú Podem, van votar a favor. Quins avantatges hi veuen en el projecte?
Nosaltres ja al principi del mandat vam desencallar la situació per poder reparar les destrosses que hi havia en aquella zona. Al setembre de l'any passat també vam tirar endavant l'aprovació definitiva de l'establiment del reglament i del servei, i ara ens tocava, com tu deies, la gestió i l'explotació de l'espai de raqueta. Ho vam votar a favor perquè era més coherent, ja que havíem desencallat tot el tema, si havia fet una inversió per recuperar les pistes, i em semblava una responsabilitat doncs haver recuperat aquesta zona i ara deixar-la abandonada com havia estat fins que no ho vam desencallar. Respecte a la gestió, home, nosaltres la nostra prioritat era sempre la gestió directa de tots els serveis, abans que no pas una concessió administrativa, però tenint en compte d'on partim, doncs és preferible l'opció de deixar que no pas deixar-ho com estava. Per nosaltres, els avantatges és que, bueno, ara ve aquest espai de raqueta, però hem de recordar doncs que després hi ha tot un projecte per la zona, que hi ha un projecte que hi va un pavelló i una piscina. El pavelló sembla que tirarà endavant amb una subvenció de l'ANB, que ja està, em sembla que m'ha avant projecte, i bueno, això. I després hi haurà de fer-se una piscina. Si volem que tot això es transformi en una zona esportiva, no només en l'espai de raqueta, que ara finalment es posarà en marxa, doncs el nostre vot havia de ser favorable.
Vostè també parlava al ple que el fet de fer aquesta zona esportiva també afavoriria l'esport infantil i a més alliberaria un espai a la zona de Can Xarau com a zona verda.
En principi aquesta és la idea. Si tenim garantides les hores d'escola d'esport de raqueta, i d'aquí ve l'import aquell que es parlava anual per pagar les hores, i es trasllada tota l'activitat esportiva i es fomenta l'activitat escolar en el nou espai de raqueta, en teoria s'hauria de recuperar doncs l'espai de Can Xarau del club de tennis com a zona verda, que realment és el que és. I de fet hi ha un projecte de zona verda per allà, o sigui que en principi s'hauria de recuperar, si tot va bé.
Un altre dels temes protagonistes del passat ple va ser la suspensió a partir del 31 de juliol de la zona blava i la seva substitució a partir de l'1 de setembre de l'anomenada zona taronja. Es farà com a prova pilot i aquesta zona taronja el que comporta és un model de rotació gratuïta amb fins a 90 minuts d'aparcament i amb un ús d'una aplicació mòbil. En Comú Podem va votar a favor també d'aquesta prova pilot. Com ho valoren? Pensa que beneficiarà el comerç i la ciutadania o posaran dificultats l'empresa municipal Cerdanyola Promocions, com han comentat altres grups municipals?
Nosaltres hi vam fer un vot de confiança perquè ens consta que hi ha comerciants que estan molt a favor d'aquesta prova de canvi de zona. Encara que en algun eix comercial serien més partidaris de reduir-ho a 60 minuts i no els 90 aquests que comentaves, per una qüestió més de garantir la rotació òptima, no?, d'aquestes places d'aparcament. Sí, la suspensió de la zona blava comporta, genera alguns dubtes també, perquè no hi ha dubte que es deixen d'ingressar gairebé, em sembla que eren 348.000 euros, si no vaig errat. Sens dubte això ha d'afectar d'alguna manera la comptabilitat de l'empresa municipal, sobretot quan se'ns diu que es quedarà el mateix personal gestionant la nova zona. Això ens preocupa. Sí, esclar, ens preocupa perquè en depenen treballadors d'aquesta plantilla i les seves famílies que actualment hi treballen i gestionen aquesta zona. S'ha de ser curós aquest tipus de canvi i amb la que està caient encara més. Però bé, se'ns ha garantit que aquests llocs de treball segueixen amb la nova zona i nosaltres valorem positivament la suspensió de la zona blava. Recordem que fins ara era la suspensió, si és per un canvi a millor. La prova pilot podria portar beneficis als ciutadans i als comerciants, com hem dit, i bé, nosaltres hem preguntat com ha anat l'experiència de la zona taronja a altres localitats, com a Rubí, i la resposta de moment ens han dit que està sent molt positiva.
Doncs aquests dos temes han estat, o van ser, els més destacats de la sessió plenària del mes de maig, i ara obrim el capítol de les mocions, que n'hi va haver doncs unes quantes. El ple del mes de maig va aprovar, amb l'única abstenció del Partit dels Socialistes, una moció per dignificar la zona del carrer de Santa Teresa i que s'emprenguin accions urgents per posar a solució la greu situació d'insalubritat pels rosegadors, així com per garantir la neteja i la recollida de residus i millorar la falta d'il·luminació. Sobre aquest tema, que sabem que li interessa perquè a més tenim entès que és veí de la zona, què s'hauria de fer per solucionar aquesta situació? Servirà d'alguna cosa aquesta moció?
Doncs jo espero que sí. El nostre deure és apretar i fer pressió perquè l'Ajuntament i la institució vetlli per la seguretat de tots els ciutadans. La degradació d'aquesta zona és un escàndol. Tots sabem quin projecte hi va i que un projecte d'aquesta magnitud doncs comporta un cert malestar i traumes temporals fins que l'obra no finalitzi, però el que no ens expliquem és com es pot deixar un enderroc a mitges, per exemple. Ens hem queixat reiteradament per com està la zona, sobretot a la part de l'enderroc i també per tot el que posava la moció, el rosegador i tot això. Bueno, és que nosaltres creiem que aquí hi ha un perill per a les persones. No es pot deixar una cosa com aquesta així. Algú podria prendre mal. Havíem escoltat que a finals de maig potser reprenien l'enderroc, però ara, tal com està tot plegat, sembla que l'empresa pretén deixar-ho sota l'estiu i no ens sembla de rebut. Ens han dit que sí, que hi han posat uns expedients per poder doncs sancionar si no es reprèn l'enderroc o no es deixa tot correctament, però vaja, de moment nosaltres no. Ja ens imaginem que no tindran l'asfalt i les voreres perfectes si el que hi va és una reurbanització de tota la zona, però no ens hem d'esperar a la reurbanització per tenir-ho digne, per tenir l'espai mínimament. S'ha de garantir uns mínims pels veïns per coexistir amb les obres que encara estan per venir. I recordem que només estem en procés de l'enderroc, que allà hi van 242 habitatges en diferents fases i en edificis de fins a 10 plantes. Bueno, bé, 10 plantes. No, quan ens vam queixar que eren 10 plantes ens van dir no, baixos, més altell, més 8, com si no ho diguéssim sumar. Bé, la qüestió ara no és aquesta, la qüestió ara és la seguretat i els doncs evitar que hi hagin rosegadors i brutícia en aquell espai. Allà enmig del projecte han quedat dos edificis on viu gent, hi ha un negoci també, i no s'entendria que no vetllessin per la seguretat de tots ells.
Vostè, que coneix de primera mà aquesta zona, com estan vivint els veïns aquesta situació? Què li comenten?
Home, és que que et trobis una rata sobre la roba estesa no deu fer gaire gràcia a ningú, no? Mira, allà s'han rebentat canonades, s'ha anat la llum, ja han deixat el ferm fatal i han posat valles malament, s'han caigut per vent, després els enderroca mitges, sense un desballestament correcte. La gent que ha anat a veure què podia repinyar de l'enderroc ha deixat les coses per allà tirades. Clar, això ha provocat que surtin rosegadors i plagues per allà. I clar, quan una zona està degradada, doncs encara hi passen més coses, doncs per això que deies, la falta d'il·luminació, tot plegat. Ens hem d'esperar que estigui tot fantàstic d'aquí 2 o 3 anys, i en aquests 2 o 3 anys què? sigui, no és de rebut, no és de rebut. Hem de, com a institució, jo, a mi em consta que el govern doncs, ho vol tenir bé i no és una qüestió de voluntat que vulguin tenir normalment, però sí que ens toca, a nosaltres ens toca pressionar perquè això tiri endavant i hi hagi uns mínims garantits, i ja està. I això és el que fem, pressionar. En aquest cas, amb una moció.
Doncs el ple que va aprovar també per unanimitat una moció en defensa de la reobertura del CAP de les Fontetes també va ser un tema destacat a l'Audiència Ciutadana i que va també en paral·lel amb el moviment veïnal que ja està preparant una acció reivindicativa per a la propera setmana, concretament per al dia 9, quan es farà una manifestació. Es podrà aconseguir la reobertura?
Doncs esperem que sí. Nosaltres som proposants de la moció, la reobertura d'aquest centre és un tema cabdal, però no només la reobertura. Aquest CAP s'ha de dotar de tot el necessari per desenvolupar la seva activitat en òptimes condicions. Nosaltres ens podem donar tot el suport als veïns i veïnes de les Fontetes. S'ha de tenir una atenció doncs, de proximitat, del personal necessari i garantir la qualitat del servei. Aquí hem de posar això per davant de tot. Hem de recordar, parlant ara de Santa Teresa, que allà hi van 242 habitatges i s'haurà de garantir també el servei d'atenció primària per tots els que vinguin. La reivindicació dels veïns és clara i ben justa. Més personal mèdic i d'infermeria, especialistes en pediatria i geriatria, i horaris de matí i tarda. Hem d'aconseguir reforçar l'atenció primària d'aquesta ciutat i això passa per la reobertura del CAP Fontetes. Si això no és possible per temes tècnics, com estava navegant, em sembla, el departament, doncs buscar una alternativa, si tècnicament pues, ho veuen tan complicat. Nosaltres animem a tothom a sumar-se a la reclamació feta pels veïns i les entitats per anar a la manifestació a la porta de l'ambulatori de Fontetes el proper 9 de juny, com deies, a les 6 de la tarda, i bé, esperem, això sí, sempre amb la distància corresponent i mantenint les mesures sanitàries oportunes.
Doncs el ple que també va aprovar una moció que va presentar Esquerra, En Comú Podem, Guanyem i Junts per declarar Cerdanyola com a àrea amb mercat d'habitatges tensionat. Per què servirà aquesta declaració?
En els municipis amb el mercat d'habitatge tens, doncs la llei fixa els preus sobre els nou contractes d'habitatges habituals mitjançant l'aplicació de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges. D'aquesta manera s'aplica una contenció del preu de lloguers per afavorir l'accés a l'habitatge i per això serveix. O sigui, la llei del Parlament de Catalunya, aquesta, la 11/2020, en el seu moment impulsada pel Sindicat de Llogaderes, declarava 60 municipis com a àrees de mercat tens d'habitatge, doncs fins a, això era fins al setembre del 2021, o sigui, fins al setembre d'aquest any. Per desgràcia, una de cada tres famílies té problemes per accedir a un habitatge a Cerdanyola. En aquest sentit, l'objectiu és poder aplicar els mecanismes de contenció i moderació del preu dels lloguers que et comentava. Aquesta declaració, com que està vigent fins al 21, la moció demanava que que es faci una nova declaració perquè es pugui permetre aplicar aquesta llei. Cerdanyola, pel seu emplaçament i les seves característiques, ja sabem tots que compleix perfectament els requisits per ser declarada àrea de mercat d'habitatge tens. En el proper ple de juny ve l'aprovació definitiva del Pla Local de l'Habitatge. O es pretén portar al ple de juny. Esperem poder engegar la taula de seguida de que s'aprovi aquest Pla Local de l'Habitatge definitivament. I en aquest sentit nosaltres ja havíem explicat que és una molt bona eina per poder pressionar en aquest sentit a posar-hi remei al mercat temps de l'habitatge.
Doncs una moció a la que no es va sumar En Comú Podem va ser la que va presentar Esquerra i Ciutadans per la redacció i implementació d'un pla d'ordenació de recursos humans i per la qualitat de l'ocupació amb finalitat de reduir la temporalitat de la plantilla municipal. Vostès es van abstenir. I per què?
Nosaltres veiem que hi ha plans que venen de més lluny que no s'han posat en marxa. Creiem que l'Ajuntament necessita canviar moltes coses per tirar endavant el Servei de Recursos Humans. Per posar en marxa tots els processos selectius, les ofertes d'ocupació, els llocs de treball públic del 19 i el 20, caldrien doncs, moltes coses. I, aquí ja hi havia uns plans d'estabilització de la plantilla que no s'estan complint. Estem a les portes d'un RLT i bueno, l'RLT, com tothom sap, és la relació del lloc de treball, les cadires, per entendre'ns. La plantilla són les persones que ocupen aquestes cadires i aquí és on ens hauríem de centrar. El que hem de demanar és que es doti de recursos suficientment l'Oficina de Recursos Humans per tirar endavant d'una vegada i fer que el que està pendent de fer. Creiem que el diàleg entre el govern i sindicats s'hauria d'estar donant previ a aquesta RLT. S'ha de garantir l'objectiu, i per això ens vam abstenir, pel diàleg, justament, s'ha de garantir l'objectiu de la consolidació de la plantilla i establir unes noves bases pels llocs de treball. I això s'ha de fer amb el diàleg, com dèiem, i escoltant les propostes dels que han d'ocupar, precisament, aquests llocs de treball. Tot just aquesta setmana hem mantingut reunions amb representants dels treballadors que ens han fet arribar un munt de dades i propostes per veure si es pot fer tot això d'una manera objectiva i propositiva. I esperem que es pugui incidir amb la RLT i que segueixin el diàleg amb el govern perquè això sigui així, perquè millori els llocs i les condicions de treball de tots els treballadors de la casa.
Doncs ja per finalitzar, parlem del Plenillo, de l'Audiència Ciutadana, on es va tornar a exposar el problema de l'Associació de Cuidadors i Familiars de Malalts d'Alzheimer, ACFA, que recordem que estan sense local des de fa alguns mesos ja. Des de l'oposició, tenen alguna novetat sobre aquest tema?
Doncs malauradament no. Fins a dia d'avui nosaltres el que vam saber, llavors en la intervenció amb l'Audiència Ciutadana, doncs va ser molt més continguda perquè prèviament va haver-hi una trucada i es van crear doncs, les expectatives d'un nou espai que complia amb tot el necessari pel correcte funcionament d'aquesta entitat. A veure, sabem que el paper de les entitats és imprescindible per arribar allà on l'administració no hi arriba i s'hauria de dotar encara més aquestes. Sobretot si l'activitat que realitzen és com la de l'ACFA, que ningú més la fa a la ciutat i la fan també. Nosaltres només esperem que no s'arribi al límit en què aquesta associació hagi de marxar de Cerdanyola, perquè tothom li reconeix la seva tasca i no ens podem permetre que marxi. No seria una bona notícia per Cerdanyola, voldria dir que tots hem fracassat una mica.
Doncs Isaac Martínez, portaveu municipal d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Cerdanyola, moltes gràcies per atendre'ns i fins un altre dia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Informatius, esportius, cultura, música i entreteniment. Emissora municipal.